El matí de Ràdio Sabadell.
Nosaltres ara us volem desgranar que arriba l'òpera Manon Lescaut, una òpera de Puccini que arriba doncs, a la nostra ciutat per explorar temes com l'amor, l'ambició i l'hipocresia d'una societat corrupta. Una història sobre la vanitat humana que conté moments de gran bellesa i també de molt dramatisme i que ara descobrirem.
L'entrevista.
I per això doncs, el que fem és saludar doncs, el director de l'Òpera de Catalunya, l'Òscar Lanuza. Bon dia i benvingut al matí.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres us afegiu també doncs, a aquesta commemoració a Puccini en aquest 2024, no?
Efectivament, comencem amb Manon Lescaut, que és el primer gran èxit d'aquest geni de l'òpera, que és Puccini, i a qui retem homenatge, tenint en compte que és un dels autors que més ha contribuït a popularitzar l'òpera, que al final és també el nostre objectiu comú.
Totalment. Per què enganxa tant aquesta òpera? Què és el que té? Jo crec que una mica de tot, no?
Té una mica de tot, però és que Puccini, com deia, és un geni que sap jugar amb les emocions, apela directament a aquestes emocions, tracta els temes amb una perspectiva més contemporània, que potser ens arriba més que encara que d'altres autors. Vull dir, al final fa 100 anys de la seva mort, però les temàtiques que tracta les tracta ja amb una mirada més contemporània. I les seves òperes, en general, se'n diu que són bastant cinematogràfiques, perquè ja segueixen un ritme i una manera d'explicar les històries que, en una època en la qual ja existeix el cinema, doncs va molt més en paral·lel aquest llenguatge.
Recordem una mica de què tracta, no? I a quina època s'ambienta també doncs, aquesta història?
Puccini tira enrere cap a una història que està ubicada al segle XVIII, a França, en un període, com deies, això, una societat corrupta a tots els nivells, en el qual al final ell fa un retrat de la figura de la dona, d'aquesta dona, de Manon Lescaut, que bàsicament, amb aquesta mirada més contemporània que deia, ella el que vol és gaudir de la vida, vol gaudir de l'amor, vol gaudir del luxe també, i aquesta societat, que per una banda no li vol permetre, però per una altra banda és molt hipòcrita perquè no li vol permetre precisament perquè és una dona. La família la vol posar en un convent. Ella s'enamora d'un jove, no? És la típica història, no? Chica conoce chico. Però al mateix temps ella no vol viure en la misèria i al final tota aquesta societat s'acaba conjurant per acabar en un desenllaç tràgic i allà acaba deportada a una colònia penal i per tant li treuen tot el que ella volia. Aquesta història ja se n'havia explicat en altres òperes, de fet és una història que és un clàssic i que es reitera, i aquí el que aporta Puccini és això, és aquesta mirada una mica més contemporània, tot i que aquesta òpera té més de 120 anys, aquesta mirada molt més centrat en ella i sobretot en emocions, en aquesta història que és bastant impactant, que succeeix en quatre escenaris diferents, el qual li dona bastant riquesa i que explica les coses d'una manera molt crua.
I que jo crec que té doncs, un dels finals, no? També més dramàtics.
És un final molt dramàtic i Puccini aquí va trobar d'alguna manera el filó que després fa servir en els seus altres grans èxits com Madama Butterfly, com Tosca, com Bohème. Al final Puccini destaca en la, tota aquesta figura de la dona protagonista, eh? Dones sí. Que volen lluitar per la llibertat, que volen lluitar per la seva felicitat i que la societat no, no els hi permet i que totes acaben tràgicament en aquest cas. I com no podia ser d'una altra manera, el final d'aquesta òpera és molt, molt dramàtic i ho subratlla de manera genial amb la seva música, que crec que és una de les coses que més atrapen de Puccini.
Sí, jo crec que també doncs, és un dels grans encerts, no? I sobretot doncs, això, aquest reflex d'aquesta societat, no? Plena d'hipocresia, que jo crec que és el que també fa vigent aquesta història.
Sí, perquè clar, ell està explicant la història gairebé 170 anys darrere, però ho fa servir per explorar aquestes hipocresies, no? de la societat. Una mica al igual que passa amb Madame Butterfly, que al final posa a una noia, perquè de fet no és una dona, és una noia molt, molt, molt jove, que al final entre tots, no? Entre un militar americà i la societat tradicional japonesa amb els seus conceptes morals, doncs li acaben amargant la vida totalment. Doncs aquí fa una mica el mateix, fa una mirada no moralista, sinó d'alguna manera, jo diria que és molt contemporània i que és molt, molt actual del que no hauria de ser, no?
Doncs vinga, posem una mica de banda sonora amb aquest Manon Lescaut de Giacomo Puccini i seguim conversant. Estrenada doncs, el 1893 a Catalunya, va arribar al Liceu el 5 d'abril de 1896 i ara torna a la nostra ciutat aquest dimecres al Teatre La Faràndula a les 9 del vespre. També tindrem l'oportunitat de gaudir-la divendres 23 de febrer a les 8 del vespre i diumenge 25 de febrer a les 6 de la tarda i després ja començarà, Òscar, doncs, a tot el repertori, no? Arribarà doncs, a tot el territori doncs, aquesta òpera.
Sí, efectivament, aquesta òpera es podrà veure a 8 ciutats, Sabadell inclosa, anirà a Sant Cugat del Vallès, a Granollers, a Tarragona, a Manresa, a Girona, Lleida i acabarà la gira a Cornellà, en el que és el circuit habitual d'Òpera a Catalunya.
I parla'ns del repartiment de luxe, no?
Sí, en aquest cas contem amb dues Manon Lescaut, amb dues sopranos que es parteixen aquest paper tan intens, la Carmen Solís, que ja ens va acompanyar l'any passat amb la Madame Butterfly, que també va fer Tosca, i en aquest cas la Berna Perles, una altra gran soprano, que és el primer cop que la tenim a la companyia, l'Enrique Ferrer, que ja va fer Manon Lescaut l'última vegada amb nosaltres i que també és un habitual d'aquests papers. Tots tres són aquestes veus que requereix Puccini de gran potència, de gran intensitat per ressonar per sobre d'una orquestra ben nodrida i de passatges corals també molt, molt potents. I en la resta de papers destacen també Milan Perisic en el paper de l'Scott, Jorge Juan Morata com Edmondo, Juan Carlos Esteve com a Geronte i tot un seguit de papers més petit, amb el Carles Ortiz, la Laura Obradors, Quim Cornet, Andrés Rodríguez, Alejandro Chelet, Lluís Vergés.
Un repartiment de luxe, com dèiem, i per tancar aquesta entrevista, Òscar, per aquelles persones que no han anat a veure doncs, mai aquesta òpera de Puccini, per què les convidaries?
Perquè no, aquesta òpera segurament és una mica menys coneguda que els altres grans èxits de Puccini, però és exactament igual de rica, igual d'emocionant. I per tant, si són gent que coneixen o que els hi sona la Tosca, Madame Butterfly, la Bohème, aquesta òpera té tots els mateixos ingredients i els agradarà. I és una de les òperes que els hi farà tornar i enganxar-se a l'òpera i si no ho són encara, doncs esdevenir un dels habituals a les nostres funcions.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar, i us recordem que serà doncs al Teatre La Faràndula aquest dimecres a les 9 de la nit.